cor del programa.
Doncs acabem d'escoltar la veu de la Pepa Plana explicant-nos què és per ella l'entrecaixes. Entre caixes és ja una mica casa seva, no?
Entre caixes és Pepa Plana, també.
Ha estat aquest cap de setmana fent la Fira Trapezi, que també ha sigut un èxit, aquesta fira. I ara entrem de ple en el cor del programa.
Dansa de mort, d'August Strindberg. Direcció, Jordi Casanovas. Amb Lluís Soler, Mercè Arànega i Carles Martínez.
Ens ha de fer por aquesta música, Jordi i Carles?
Una miqueta, potser sí.
Ens inquieta, no?
Sí.
Ens inquieta.
Sí, és, la banda sonora, hem tingut la sort que ens l'ha composat el Carles Viernés, que és un pianista, un compositor de música contemporània clàssica, per entendre'ns, que és fabulosa, que constantment està donant un to a la peça, que estem entre aquest thriller, aquest... Una mica... No crec que sigui por, terror, el que pot sentir el públic, però sí que una sensació d'un relat una mica negre, una mica
d'inquietud, inquietant. Inquietud.
Sí. Carles, els actors us canvia la manera d'interpretar el dia que posen aquesta banda sonora? Us canvia alguna cosa en la vostra feina?
Home, tot influeix. Sí, el fet de tenir un suport musical, bueno, sempre de cara al teu imaginari, m'imagino que sempre algun ingredient deu afegir-s'hi, no?
A mi em parlen d'una obra que és un joc maquiavèlic i a més és com una comèdia vampírica. Jordi, com es menja tot això?
Sí, perquè de fet aquí tenim els dos personatges, el capità i l'Alícia, que són el Lluís Soler i la Mercè Arànega, que viuen reclosos en una mena de torre, en una caserna militar, en una illa també apartada, en una illa petita on no s'hi poden trobar gaires coses. Sembla ser perquè ell és un militar que no l'han ascendit, que no, d'alguna manera, no ha aconseguit gaires èxits en la seva carrera i que s'ha anat tancant amb ell mateix, odiant els altres i tancant-se amb ell mateix també tancant la seva dona i no deixant-la sortir, no? I una mica a l'inici és ella fins i tot intentant aconseguir que vagi a veure el doctor, que vagin a una festa, etc. I no hi ha manera, és el militar intransigent completament, no té cap ganes de relacionar-se amb ningú, però reben la oportuna visita, perquè sembla ser que el Carles, que és el cosí d'ella i amic de joventut d'ell, doncs els havia presentat, sembla, això és el que creuen ells, els havia presentat i els havia unit com a matrimoni, no? I d'això ja fa 25 anys. I el fet que ell arribi, després d'haver passat uns anys a fora, pràcticament exiliat, arribi de visita, doncs fa que ells es transformin una mica, comencin una mena de joc intern que pràcticament només ells saben i del que en Carles inevitablement és la víctima.
O no, potser. Ets un personatge enigmàtic, Carles?
Enigmàtic?
Sí, no? Aparició amb un...
Bueno, en tot cas, providencial. Providencial, sí, arriba una carn fresca.
Sí. Per salvar una crisi, no?, per exemple.
Sí. Carn fresca per aplicar-li clambuterol, que és el que hi ha, però que de fet no ens allunya de la vida. O sigui, no és cap joc més pervers del que pugui existir en les relacions humanes.
Trobes similituds amb el que passa en l'obra, amb el que podria passar amb el nostre voltant més immediat?
En el sentit hitchcockià que es comentava abans. Aparentment, qualsevol diàleg o qualsevol situació pot semblar aparentment quotidià. Hi ha una cosa oculta, invisible, que va paral·lel al que tu veus, que és el que no veus, que és el que passa.
Quines ganes.
I això és terrible, i això és continu. Amb una sèrie d'autors és continu. En ell això està portat un grau passional molt més fort. Mm-hmm. Són personatges, sobretot el matrimoni, des del meu punt de vista, molt passionals. Mm-hmm. El joc és a mort.
Tu vas d'illa en illa, perquè aquí aquesta temporada a les cadires de UNESCO,
sí,
també estaves a una illa.
També estava aïllat, sí.
I en aquest cas eres tu al nucli amb la Míriam Alemany.
Sí, sí, sí.
Que aleshores eren aquells personatges que no poden sortir.
També estaven també en una illa. Uh-huh. Sí, clar, són espais físics, però també metafísics.
Tu deies ara, no? És un joc a mort, aquesta dansa de mort. Per què creieu que Strindberg va titular dansa de mort?
Doncs, de fet, originalment la volia titular vampirs. Per això aquest concepte vampíric interessa molt, aquests personatges que d'alguna manera xuclen l'energia, xuclen la força amb el seu, amb la seva ràbia, amb el seu odi, amb la seva manera de tractar-te, i que tu, sense adonar-te'n, et vas fent petit al seu costat, no? I això sí que és algo, és que com molt contemporani,
i allò dels tòxics,
que...
no?
Els personatges tòxics. Jo crec que el Capità i l'Alícia tenen aquest punt de persones tòxiques, això ho hem dit moltes vegades. Malgrat que tenia aquest títol com inicial, després el títol Dansa de Mort, perquè en el fons és això, el Capità també està moribund, sembla que serà l'última vegada que poden tenir relació amb algú, que poden jugar aquest joc macabre entre aquesta parella, no? I per això ja té aquest punt de dir l'última vegada que ho farem, i anem una mica més al límit que les altres.
Què volies dir, Carles, d'aquesta toxicitat?
No? Comentaves toxicitat, que jo tinc la sensació de que la toxicitat de la que parlem avui dia ve perquè estem en l'època dietètica. Pel fet de viure en l'època biològica en diem tòxic, però dius, és una toxicitat que en el ser humà ha existit sempre. Sí. Uh-huh. I en tot cas aquí el que són les relacions de parella, però sobretot les relacions humanes, o sigui, les relacions d'amor-odi que en parlem tant, és un poema... O sigui, jo tinc la sensació de que l'Strindberg és el gran poeta de l'infern conjugal. Entre altres coses.
Carai. L'infern conjugal, això és molt dur, eh?
Prepareu-vos, matrimonis del món, oients, per un descens als inferns en aquesta obra, però...
Només... Amb humor.
Amb humor.
Amb humor.
Humor negre. Del millor.
Agre.
Del millor.
Agre,
sí, sí.
Per això, eh?
Sí, sí.
Humor negre, i no sabem fins a quins extrems arribaran, doncs, tots els personatges. Veient la cara d'ells, s'ho han passat molt bé. Fer una cara com de nens petits.
Malotés,
de
dir, sí, malotés.
Per exemple, aquest és un gènere que hi havies tocat. Perquè, clar, estem parlant amb el Jordi Casanovas, que ha fet des de grans obres, des de la trilogia catalana de Pàtria, d'una història catalana, a Ruth Bárcenas, a Pont Arthur, a l'Electa, una comèdia, avui has tractat moltíssims gèneres, i no sé si aquesta comèdies maquiavèliques n'havies tractat,
sí,
molt.
Sí, a la Flyhard n'havies, sí, fet una, sí, que feia molt de yo-yo.
Clar, és clar, és un text.
L'home amb ulleres de...
Sí,
una que tenia,
exemple,
un nom molt...
Un home amb ulleres de pasta, ah, tenia el tema vampíric també de fons, i estava... Potser és la primera vegada que agafo, que m'enfronto amb un clàssic, que hi ha una versió, però d'alguna manera respectant, perquè estructuralment la carpinteria de l'obra és fantàstica, és molt moderna, però clar, evidentment, doncs és un text que has de polir, que coses no cal explicar-les perquè ja es veuen amb els silencis, amb les pauses dels actors, i que d'alguna manera hem anat esporgant el text. Però, en el fons, és un to, és un tipus d'obra que sí, que s'adiria molt amb aquesta línia de obres thriller que en moltes ocasions, doncs, a la Flyhard, etc., en altres llocs, doncs, m'ha agradat treballar, i que és on te pots, doncs, disfrutar amb això, amb la banda sonora, amb les situacions que de més de sorpresa, d'un puntet de terror, etc., no?
Mm-hmm. Heu parlat que es parla del fracàs del matrimoni, que és un tema que han tocat molts autors, però què aporta Strindberg? Des de quin enfoc ho fa?
Jo crec que el millor és que d'alguna manera és la precursora, aquesta obra. Es diu molt sovint que qui té por de Virginia Woolf bevia directament d'aquesta, no? I el que porta, per mi, no és tant la qüestió, evidentment, la qüestió matrimonial, doncs, sabem, però a mi el que m'interessa és aquesta pregunta que ens fem, no? Per què algú necessita, una parella necessita barallar-se davant d'un públic i després a casa no fer-ho? Què els està portant allò, no? Què li aporta una persona, doncs, criticar per Twitter de forma... ser un hater a Twitter, no? Què li aporta una persona ser tòxic i infonsar a qui té al costat, no? Tot això, aquest vampirisme, no? Jo crec que és el que la fa completament contemporània, i jo crec que és el tema més interessant. De fet, després tothom pot trobar similituds o no amb qüestions matrimonials, però crec que això tothom pensarà, hòstia, jo conec algun, o fins i tot jo això ho he fet.
És això de tenir públic. Abans el Carles ens deia fora de micro que ell és tímid, però quan et tens públic et creixes.
Sí.
No? Si això de tenir públic va bé.
Perquè vaig disfressat. És el síndrome zorro, que dic jo. Ets capaç de fer en un escenari el que no series capaç de fer a la vida. Probablement facis aquesta feina perquè sigui una manera de poder fer allò, també.
Carles Martínez no et fa riure perquè sigui graciós, ni perquè expliqui acudits, sinó per la veritat amb què transmet la seva immensa beneiteria. Això no ho han escrit de tu. I és cert, perquè el veus i dius...
Si algú deia que et fa riure abans que comenci a parlar.
No és que vulgui fer graciós. Exacte, no? No sé si per això igual t'has decantat, o no sé, la professió t'ha decantat més per personatges amb una certa comicitat.
Això depèn dels directors, depèn de les èpoques.
Sí, perquè el Companys, per exemple, no era gaire còmic.
No, però això ha sigut uns anys cap aquí. Però sí, és veritat, en una època ens vam veure les cares amb la comèdia més d'un dia, sí, sí.
Uh-huh. Jo crec que tant el Carles com el Lluís tenen una manera de fer, de treballar la comèdia, de fet, des del drama, que és molt anglosaxona. Uh-huh. I jo som, evidentment, fanàtic dels còmics americans.
És Monty Python, una mica Monty Python.
Sí, sí, a més com tan seriosament, com ho estan fent tan en sèrio, i en canvi com et poden fer riure tant, no? I a mi, personalment, m'agrada molt més, no? I jo crec que el treball que fan ells, no? I la Mercè també, doncs, és, en aquest sentit és fantàstic.
Porten la comèdia al terreny subtil, no? La porten com molt endins.
Sí, però estic convençut que la comèdia ens fa riure veure com pateix un personatge, com pateix qui està sobre l'escenari, no? I ha de patir. Ha de patir-ho realment, i llavors quan nosaltres riurem, però a la vegada direm, ostres, com pot ser que pugui riure? I tot aquest petit dilema que es produeix com a espectador, doncs el disfrutes molt.
Llavors tu, Carles, ets l'espectador d'aquests malèvols matrimoni. Estàs molt incòmode, et fan patir molt o què?
Progressivament.
I tant.
Progressivament, perquè en principi representa que és com la vida, una certa sang fresca que arriba de fora, i per tant té objectivitat. Vull dir, tampoc ja no és ni amb voluntat d'arreglar, simplement quan algú està net i arriba a un lloc que allò, la brossa, s'ho menja tot, bueno, intenta bonament posar una mica d'ordre, però bé, com una història de vampirs, en certa manera queda inoculat d'allò. És com el metge que és víctima de la mateixa enfermedad a vegades que intenta curar, no?
Digues.
No, Carles, em diuen molts viatgers dels ferrocarrils catalans que moltes vegades, crec que ets de Rubí, no?
De Sant Cugat.
No, sóc fill de Terrassa, però vinc a Sant Cugat.
A Sant Cugat. Sí. Doncs en el trajecte de Sant Cugat cap a Barcelona, doncs senten algú recitant.
Només en el tren.
Només en el tren. Sí, clar, jo no t'hem seguit a tot arreu, però...
Em pensava que això s'havia acabat ja fa anys. I em pensava que estava superat i no. Encara em veu gent xerrant. Sí. Sempre xerro sol.
Sí. Es veu que hi ha els vagons del tren, molta gent que està mirant el mòbil, enviant els WhatsApp, etc. Hi ha algú llegint sortosament, hi ha alguna altra persona que de fons se sent recitant, interpretant o Strindberg o a Shakespeare, no? Vull dir que és un espectacle, no?
A tono.
Jordi, vas triar tu l'obra? Vas triar tu els actors? Ets tu?
No, de fet, teníem com una proposta inicial de repartiment, perquè tant el Lluís com la Mercè havien treballat molt sovint a la Montaner i hi havia un vincle també amb la producció, etc. I va sorgir de la idea, i si busquem una obra per ells, no? I al descobrir aquesta dic, ostres, no m'esperava en un Strindberg sentir-me tan pròxim, no? I llavors va ser a tirar-ho endavant i fantàstic, llavors... amb el Carles i no, res, ha estat molt interessant fer la versió i després treballar-ho, i és això. O sigui, va sorgir com un per què no, i ha estat un descobriment molt grat. Sí, sí.
No pares, vull dir, 50.000 projectes, alguns no surten i altres sí. Mm-hmm. Però esclar, entre 50.000, uns quants han de sortir.
Parlava
abans la Carme de la dramatúrgia, el White Rabbit, Red Rabbit, ara amb el Madal Electra.
És com un emprenedor del teatre, sí. El Jordi.
Bueno, és que jo no sé què poden fer els altres, perquè no hi ha més remei que seguir treballant cada dia. Perquè...
I això té una cosa molt sana que es diu anglofília.
Anglofília, també.
Anglofília, el món anglosaxó. The show goes on.
Sí.
Que és el que aquí, en aquest país, falta una miqueta. Jo penso que amb coses bones, sí. Amb llums i ombres, aquí encara tenim amb totes les coses de bones que té, la llosa francesa encara la tenim, de la subvenció i de la protecció, i en canvi aquest fer-ne 5 de cop. 6. Aquesta cosa americana, jo penso que aquí encara no... Per això, coses a vegades duren 10 dies, un bombonet allà a la saleta, i dius, vinga, el bombonet, home, fotenisseu. Anem una miqueta més forts en aquest sentit, trobo a faltar. Aquesta efervescència, que quan vas per Londres o vas per Nova York, doncs allò, Harold Pinter, i allò, el titular de crítica, Hilarious, no? Dius, hosti, Hilarious, un Pinter. Digue-ho allà baix, també, saps? O això, l'Strindberg, també podria... Vull dir, i no és amb una voluntat comercial barata, al contrari, és anar a fondo, per treure-li totes les puntes d'espectacle, d'humor i de colors molt diferents que tenen les coses, no?
Sí. Jordi, em sabries dir alguna... Ai, Carles, em sabries dir alguna de les frases que et diuen ells que et faci mal, que et dolgui o que et sorprengui o...
No et farem recitar Shakespeare, però Strindberg sí.
Strindberg sí.
Ho pots dir tu.
Home, alguna, més d'una... No hauries d'haver abandonat els teus fills, li diu més d'una vegada al capità, quan ell sap perfectament que no va ser així i que acabem descobrint que va ser per algun altre motiu, però bueno, en tot cas el seu personatge doncs està molt afectat per això i en canvi el capità va burxant. Sí, sí.
I tu en dius alguna? En deixes en alguna?
A mi me'n diuen una terrible. Tens el que s'ha de tenir. Tens allò que s'ha de tenir.
I tu què contestes? Bueno, I tu què contestes?
Pobret.
Sí, la seva arribada ja pateix un desafiament molt gran per part del capità, del Lluís, i és molt... Són molt disfrutables tots aquests moments entre els dos homes, no?, que van molt, 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 molt directes.
És que això també ho dèiem fa uns dies a la presentació de l'obra, sembla que ho deia el Jordi, veure una autèntica exhibició. És que,
sí,
aviam, text, Arànega, que tampoc para.
Que tampoc, no? Que heu assajat? El camerino d'algun lloc, no?
També un altre que deu assajar els ferrocarrils.
Sí,
us trobeu? Jo crec que ens podeu trobar. No?
Perquè ell agafa el cotxe, si no ens trobaríem en el tren xerrant.
Passant text.
Perquè agafa el cotxe.
El Soler també, que no para. El bon pare,
eh? El bon pare.
I el Carles. I amb tot aquest munt de projectes, per cert, deixa'm que et pregunti que mira, sí. Com està el tema Pujol? L'ha quedat aparcat de moment?
Sí, està esperant.
Que si qui
se sap, no què sé jo.
Havia de fer la veritat.
Un enterro, potser, no ho sé.
No.
Estàs esperant que passin coses.
No, t'has de dir que potser llavors... No, per qüestions de producció doncs necessitem una mica més de temps, però després dius, bueno, potser convé aixecar o construir aquesta ficció, mig real, quan algú tingui la temptació de començar a parlar-ne bé. I jo crec que no trigarem gaire que passi, segurament, i llavors, bueno, doncs hem de tornar a donar una altra visió, no?
Perquè... Recordem per què estem dient això, Pep, per què li has preguntat això?
Bueno, perquè Pujol és una obra que s'havia de fer aquesta temporada.
Correcte.
Que s'havia d'estrenar per Sant Jordi, era?
Doncs a l'abril,
a l'abril, sí. I que això, el que deia el Jordi, no? Que hi ha hagut, bueno,
No, simplement és una producció molt gran i llavors, bueno, s'ha de fer amb tots els ajuts i sense haver d'acabar venent la família al mercat negre. O sigui que això, per això que és una qüestió de tirar endavant la producció i de que tingui totes les eines.
Sí, que la veurem. No sé quan, però
que sí.
Que la veurem.
O toco fusta, però sí.
Oi tant!
Que us puc demanar que em recomaneu un llibre, una pel·li, una sèrie, aquelles coses que us apassionen a
no
vosaltres.
No veure teatre, no, perquè ja ens han dit que
no tenim
teatre,
temps. Hem d'anar a veure Dansa de mort, ja ens la recomanen, aquesta.
Sí, sempre vaig
llegint. Llegint.
M'estava llegint Maria Estuart una altra vegada. L'altra.
Mira.
Però
aquesta ja l'has feta. Aquesta ja l'has feta.
Ja l'he feta, però amb distància sempre faig el mateix. Quan estic fent una cosa no llegeixo mai sobre allò. Per deixar el cap net i l'esperit net a l'hora de fer allò i no intel·lectualitzar-ho i no col·locar-hi massa.
O sigui, no et documentes allò, vinga, ara m'ho llegeixo per dalt, per baix...
Si em documento i miro alguna sobre una cosa, és si pot ser un any abans de fer-ho.
Ja.
Per com a lector, doncs està net també. I després allò, si queda en l'inconscient, doncs ha quedat, però no amb voluntat. I a vegades faig això, no? Quan han passat les coses, dius, calla, ara me les miraré. Ara me les llegiré com a lector. i res, estava, aprofitava, perquè així també deixes, quan surts de l'assaig, també deixes el, un moment al cap net de lo que...
Vas a sopar, a l'acabar l'assaig.
I tu, Jordi?
Doncs mira, ja hem recordat, sí, que vaig acabar la sèrie El fin de la comèdia, la primera o segona temporada, i m'ha semblat fantàstica, brutal. És de l'Ignatius Ferrai, crec que la fan a Movistar, si és. I llavors, res, una comèdia precisament molt trista, molt trista, perquè és la seva, aparentment la seva vida, però que fa riure molt, molt.
Fixeu-vos, té temps fins i tot de veure alguna sèrie de tant en tant. Molt bé, entre projecte i projecte.
Jo fa quatre setmanes em van a convidar un dia que tenia lliure, van dir, vine, feien un pas a l'Institut del Teatre de Terrassa, diu, tenim una cosa insòlita. Maria Rosa by Cecil B. DeMille. Maria Rosa d'Àngel Guimerà by Cecil B. DeMille.
I això,
una cosa de l'any 16, impressionant. Escolta, enfocat com la Carmen de Bizet, tots amb barretines i faques. Sí, sí, o sigui, tots vestits de català, o sigui, tots vestits de costumari català, però enfocat com si fos el Conde de Montecristo, amb tota l'època, sí, sí, sí.
Maria Rosa, estudiants, un grup d'estudiants, o...
Els hi van, no sé com la van aconseguir, i vaig veure una cosa que diu, no me lo puedo creer, I jo els subtítols, i no el Catalonia. Dius, qui hi ha de guionistes? Vull dir, com si fos un Rob Roy, com si fos enfocat en les Escòcies, sí, sí. Maria Rosa... By Àngel Guimerà, allò que dius...
I Liam Neeson, per
allà. A Cecil B. DeMille Production, que no has dit abans. I dius, coi, te sents, sí, 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 sí. Una cosa ben bé, una joia d'aquelles que tenien guardades, i res, un amic em va convidar, diu, vine a veure una cosa que fem un pas aquesta tarda, que només la tenim llogada 3 dies, i jo dic, calla, que és així, i era això.
Que bé. Doncs escolta, moltes gràcies a tots dos. Fins quan us tenim a la Sala Muntaner?
Doncs fins al 9 de juliol, una bona temporada, però que vinguin d'hora.
Encavalqueu el grec.
Sí, 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 estem allà... No, no, estem dos mesets i jo crec... Bueno, també sorprendran com tenim disposada la sala. El públic està molt, molt apropet. Estem al centre de la sala i aquesta illa en la que estan reclosos... Doncs,
xutrejant.
Estan allà... Està, exacte, està allà al mig i jo crec que s'ho passaran molt bé, passant-ho una mica malament en algun moment. Sí, sí.
Doncs la dansa de la mort l'anirem a veure a la Sala Muntaner i us ho explicarem aquí a l'Entre Caixes. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins la propera.
Gràcies.
Plorar, haver de fer riure a l'escenari, però només entrar entre caixes, plorar per haver perdut l'amor de la meva vida. Contrast, la tristesa per a mi, l'humor per al públic, la vida per a mi.